Ens acompanya el secretari nacional d'Imatge i Comunicació d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ignasi Llorente, que aquest dimecres ha participat al col·loqui sobre mitjans de comunicació organitzat pel seu partit. Bon dia.
Molt bon dia.
Vostè, com a responsable de comunicació del partit, expliqui'ns quines són les seves tasques.
Bé, dintre de la meva àrea es divideixen en tres potes. Una seria tot el que és relació amb els mitjans i l'atenció a la premsa. Una segona àrea que seria la comunicació, comunicació interna, pàgina web, els butlletins i els diferents mitjans que tenim de cara al nostre militant, al nostre simpatitzant. I finalment una tercera pota que és la d'imatge pròpiament, doncs, que fa referència al que és el disseny gràfic, la preparació de les campanyes, etc. I són tres potes, doncs, que tot i que estan molt relacionades, sí que tenen, doncs, uns responsables i uns equips diferenciats.
Com d'important és la imatge gràfica d'una pàgina web o d'un partit, a les carpetes que porten els polítics quan surten al faristol al Parlament?
És molt important, i a més avui dia en Zygmunt Bauman, no?, que diu que estem en una societat líquida en què a vegades les marques pesen més fins i tot que el contingut. Avui dia veiem un anunci a lo millor de perfum o de refresc a la televisió i gairebé no ens diuen ni a quin gust té ni quina olor fa aquell perfum. Bàsicament, doncs, ens diuen quina és la marca i intenten transmetre uns valors. En política no estem a aquestes alçades, per sort, perquè jo crec que és molt important el contingut de les propostes que fem, però sí que és cert que la marca pròpiament té un pes molt important i molta gent ja associa uns determinats valors, unes determinades preferències polítiques o opcions d'estratègia política només associant i veient la marca i el logotip d'un partit o d'un altre. I per tant, per nosaltres aquesta és una feina molt bàsica, sovint que no sembla que tingui la importància que té, que sembla que l'important és el que diem els polítics, però moltes vegades hi ha una part de grafisme i de transmissió d'uns valors i d'una ideologia només a partir d'això, com deia vostè, d'una carpeta, d'un determinat logo en un determinat lloc. I és una part que en aquest cas deixem sempre en mans dels experts, que són els que ens assessoren de quina manera fer-ho millor, no? Però és cert que en aquests moments, no només els polítics, tots en general la societat, estem en un moment en què les marques tenen un pes molt, molt important.
I els càrrecs electes d'Esquerra Republicana, sigui ajuntaments, sigui el Parlament, i sigui fins i tot a Madrid, segueixen algun tipus de pauta marcada pel partit a nivell de com expressar el discurs a l'hora de com, no diré com vestir-se, però una mica, doncs, com actuar en públic?
Ja m'agradaria. No, faig broma. Sí que segueixen unes petites recomanacions, sobretot els que són novells. Ara hi haurà eleccions al Parlament de Catalunya, hi haurà molts nous parlamentaris que mai ho han estat abans i per tant sí que se'ls fa una petita introducció, no només com han d'anar vestits o formes, doncs, d'atendre els mitjans, sinó fins i tot formes d'expressió oral que potser fins ara els havia funcionat, però quan arriben a un lloc com el Parlament probablement han de saber-se adaptar a uns nous mitjans, a uns nous espais de comunicació, a unes cares diferents, fins i tot dintre el periodisme. Per tant, sí que se'ls donen unes pautes, però com deia, doncs, sovint al llarg dels anys, doncs, una mica acaben fent el que més se'ls sembla a ells i una mica, doncs, acaben, doncs, posant-hi més de la seva part, no?
Com d'important és pels partits intentar introduir a l'opinió pública allò, els temes aquells que els interessa?
Home, és bàsic perquè al final nosaltres podem tenir una proposta molt interessant sobre un tema que si allò no és notícia i al final, doncs, la notícia va per una altra banda, la gent no li arriba. Sovint ens trobem que no és tan important el que diem sinó quan ho diem. Hi ha moments en què podem enviar un missatge que passi desapercebut i en canvi en un altre moment en què aquell sector està afectat o hi ha una notícia relacionada, enviem el mateix missatge, fem la mateixa proposta i en canvi arriba i té molta més bona recepció per part de la ciutadania. Això de vegades pot ser frustrant, sobretot quan piques i pedra i sembla que no arribi el missatge, i en canvi altres moments, doncs, tens sorpreses agradables en què una proposta que potser pensaves que tampoc tenia molt recorregut la deixes anar al moment adequat i pel que sigui, doncs, acaba arribant, acaba sent protagonista en les tertúlies i acaba, doncs, havent-hi una opinió favorable a aquella proposta.
Sovint els periodistes ens acusen de seguidisme o de fer de periodisme de declaracions. Quina responsabilitat hi tenen els periodistes i, en aquest sentit, els mitjans de comunicació, si fan bé la seva feina o no?
Bé, a mi em costa, doncs, de jutjar, no? Jo intento fer bé la meva feina i en tot cas hi haurà, doncs, periodistes, doncs, que la faran millor i pitjor. Amb això hi ha com tot, hi ha advocats que treballen millor i advocats que treballen pitjor, hi ha pintors que treballen millor i pintors que treballen pitjor, i per tant segur que hi ha periodistes que ho fan millor i altres que ho fan pitjor. En general jo crec, però, que som una societat que des del punt de vista democràtic encara som molt jove. És a dir, la democràcia a l'estat espanyol encara té poques dècades al darrere, per tant és difícil que ens comparem al que és la tradició periodística o política i sobretot, doncs, a la fiscalització que fan els mitjans sobre els partits polítics, doncs, de països com el Regne Unit o els Estats Units, on porten molts més anys d'aquesta tradició. Jo crec que aquí encara ens queda un camp per córrer, que és normal que encara a vegades estiguem on estem, però també és cert que en algunes ocasions, doncs, ens agrada agradaria anar més ràpid, no? I que possiblement aquella fiscalització que es fa en altres països i que es fa un seguiment de l'activitat política per lo bo i per lo dolent, doncs molt professional, aquí també existís, no? Jo crec que encara ens queda una miqueta tots per aprendre, tant els partits com els mitjans.
O sigui, els periodistes encara estem lluny de ser el quart poder aquí.
Jo crec que han intentat ser el quart poder abans del que tocava, no? Segurament, doncs, en alguns països hi ha diaris o emissores de televisió que són el quart poder perquè tenen al darrere 50 o 60 anys, no? I aquí probablement doncs, hi ha hagut mitjans que al cap de 4 o 5 anys ja han volgut tenir la influència i això, aquest voler córrer abans d'aprendre a caminar, crec que ha perjudicat. Però no crec que sigui només culpa dels mitjans, eh? Jo crec que ha estat una mica culpa de tots plegats. Insisteixo, els partits segurament també han volgut a vegades estar més al damunt dels mitjans del que hauríem hagut d'estar, i jo ho atribueixo en part a que, bé, doncs que no podem comparar 30 anys de democràcia amb 60 o 70, i per tant doncs, probablement encara ens queda un camp per recórrer. També és cert que hi ha models de periodisme, en aquest cas penso molt en el model britànic, anglosaxó, que afavoreixen unes determinades relacions entre partits i mitjans, que en canvi al sud d'Europa, tant a Itàlia com a l'estat espanyol com a França, no existeixen. I és una mica doncs, intentar adaptar-nos, és la situació en la que tenim, i per tant els polítics han d'intentar fer el millor possible i esperar doncs, que en aquest cas, doncs, més que els periodistes, els mitjans també intentin fer el millor possible.
En el sentit del que deia, no creu que els partits polítics a vegades abusen massa de convocar rodes de premsa i explicar el que en aquell moment els interessa i que els mitjans ho reprodueixin? Després la notícia entre cometes sortirà més gran o més petita en el mitjà corresponent, però a vegades sembla com que els partits polítics vulguin dictar cada dia el que volen que diguin els mitjans.
És cert que nosaltres sovint abusem i abusem més de la quantitat a vegades que de la qualitat, això és cert. També és cert que és molt frustrant quan veus que més o menys tothom està opinant d'un tema i en canvi el teu partit aquell dia no ha opinat i per tant no surts a la roda per entendre'ns d'opinions sobre aquell tema el que tu creus que és important que es conegui la teva opinió. I per tant sovint és un peix que es menja la cua. Si deixes de convocar, a vegades deixes de sortir als mitjans en temes que t'interessa i per tant doncs, tornes a convocar i tornes a vegades a fer-te pesat, no? O convocar més del compte. És difícil, jo crec que probablement hauríem de ser capaços de trobar mitjans i partits unes regles de joc que ens permetessin no abusar els uns dels altres.
En la seva experiència, els mitjans aquí catalans a nivell nacional, com creu que tracten Esquerra? Evidentment hi haurà mitjans que tractaran millor o pitjor la seva opinió, però en general com creu que es tracta el seu partit?
Bé, vist des de dins sempre ens sentim maltractats, no? Tots els entrenadors de futbol creuen que el seu equip és el més maltractat per part dels àrbitres, per tant és normal que des de la nostra visió sempre volem ser millor tractats del que som. Jo en general no crec que hi hagi una teoria de la conspiració, com algunes vegades s'ha dit. Sí que crec que en el principi incertesa, els mitjans són observadors i com a observadors de vegades alteren la realitat d'allò que expressen, per tant jo no tinc una queixa sobre tots els mitjans de comunicació en general, però també és evident doncs, que Esquerra Republicana defensa unes posicions que sovint incomoden alguns grups de comunicació, cosa que és perfectament legítima i perfectament normal. Això és el que deia de que a altres països, quan això passa, el mitjà doncs, el que fa és admetre-ho, dir-ho públicament, i sovint hi ha mitjans que fins i tot fan editorials dient estem en contra d'aquesta política, d'aquesta llei. Jo crec que aquí probablement alguns mitjans haurien d'atrevir-se a fer-ho, i alguns mitjans que tothom sap més o menys quina ideologia tenen al darrere haurien d'atrevir-se a fer un editorial demanant a favor o en contra d'unes determinades polítiques. I això als Estats Units passa. Als Estats Units vam veure les últimes eleccions com hi havia diaris que editorialitzaven directament a favor o en contra de l'Obama, o recentment al Regne Unit vam veure com un diari tradicional com el The Guardian donava l'esquena en aquest cas a Gordon Brown i en canvi apostava directament pel Nick Clegg, no? Perquè era el candidat liberal. Jo crec que això dona molta confiança als lectors, perquè ja saben que aquell mitjà no l'està enganyant, no li està intentant dir que voti un sense dir-li, li diu obertament vota aquest que creiem que és el millor candidat, i també els partits ens tranquil·litza perquè també sabem quines són les regles del joc, no? No sé si aquest seria el model a exportar, només dic que aquest és un model que ells durant més de mig segle l'han experimentat, els hi ha anat bé i per tant segurament aquí també hauríem d'aprendre a vegades doncs, de treure'ns la màscara, no? I alguns mitjans, si estan a favor o en contra d'una determinada política, no hauríem de tenir cap inconvenient a dir-ho clarament, en lloc d'intentar fer veure que allò és la veritat, bé, allò és la seva veritat.
En aquest sentit, doncs, una aposta doncs, perquè tant mitjans com partits polítics treballem una mica més amb la cara descoberta, no?
Sí, jo crec que seria bo, i a més la ciutadania crec que ho agrairia. Jo crec que si al final la ciutadania entengués que hi ha un determinat mitjà que aposta per unes determinades polítiques i que hi ha un determinat partit que creu que aquell mitjà és el que està explicant millor, doncs al final el ciutadà no se sentiria enganyat, sentiria doncs, que uns i altres estan explicant la veritat i per tant podria triar i comprar aquell mitjà o comprar-ne un altre. I al final crec que és la llibertat del ciutadà el que coneixent com està la història pot decidir quin mitjà vol llegir o quin mitjà vol escoltar o veure.
I per últim i per acabar, i els mitjans públics què en fem?
Bé, els mitjans públics també els hi queda camí per córrer, malgrat tot jo crec que tenen un nivell força interessant i a més així ho diuen les enquestes, és on la gent es refugia més quan vol doncs, saber doncs, tenir confiança. En general les enquestes diuen que els que transmeten més confiança són els mitjans públics, però crec que els hi queda molt camp per córrer. Perdó, el tema de la publicitat, per exemple, s'ha anat tractant darrerament i crec que és interessant si els mitjans públics han de tenir o no publicitat. És un debat que hem d'afrontar els propers anys.
I han de ser totalment independents seguint el model de la BBC britànica?
Seria un model a seguir. Sovint la BBC no es diu que és independent, sinó que directament està en contra del govern, no? És una broma que fan els anglesos, però que sovint és certa. I per tant, segurament hauríem d'anar a aquest model. Jo crec que és l'exemple de totes les televisions públiques del sud d'Europa, el model de la BBC, que a més té un prestigi internacional sense comparació.
Doncs Ignasi Llorente, secretari nacional d'Imatge i Comunicació d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per atendre a Cuap.cat i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.